sì, voglio Villa Franca.
Ara us proposem conèixer, descobrir jocs de taula a Passa el Torn, amb el nostre col·laborador Víctor Gutiérrez, des de Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyo.
Així és, Sílvia, i per això ens acompanya el Víctor Gutiérrez. Molt bon dia, Víctor, com estàs?
Molt bon dia, una setmana més. Bueno, un mes més, de fet.
Sí, déu-n'hi-do, eh? Com passa el temps.
Sí,
ja d'aquí
poc passa el temps.
Tindrem el Nadal i haurem de preparar un programa especial per saber quins llocs ens portaràs, no?
Bueno, depèn, això és negociable.
Sí, no?
Sí, alguna cosa faré.
Escolta, avui ens portes un joc que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Eila i el brillo maravilloso.
Misterioso.
Misterioso.
Sí, és que també la tipografia de la caixa és una miqueta... És maca, a mi m'agrada. I, bueno, és un joc que... és molt curiós perquè no és el típic joc que porto habitualment, perquè aquest joc és per jugar sol. És un joc d'una sola persona.
Oh!
I, bueno, m'ha cridat l'atenció per això. La història va, pues, sense fer spoilers, va d'un conillet que veu una cosa que brilla a la muntanya... Uh-huh. I pues, vamos a ver què passa, un conill que li posen les llargues, no? De tota la vida. En comptes de quedar-se quieta, doncs aquesta doncs, decideix anar a capllar.
Uh-huh. I és un solitari de tota la vida.
Sí, és solitari. És un joc de campanya per al que un cop hagis fet tots els capítols, perquè es divideix en capítols, ja no podràs tornar a jugar. Uh-huh. Bueno, què hi farem? Saps? Però bueno, l'important és viure la història. No tots els jocs han de ser rejugables 100%. Hi haurà jocs que el que et primarà doncs, serà això, la immersió dins de la història, que tinguis una... ja t'ho diré. Doncs que tinguis una experiència, que aquesta sensació de que és la primera vegada que estic fent una cosa, uh-huh. o... Saps? O sigui, aquesta... La sensació de novetat. Hi ha llocs com, per exemple, dels que he parlat, el Death May Die, l'Iwari, tots aquests estan molt bé perquè són rejugables, uh-huh. però no tens aquesta sensació de estic vivint aquesta història per primera vegada i m'estic ficant dins d'aquest món.
Mm.
És, bueno, sí. I bueno, doncs avui porto això, un joc que és narratiu, que és de fer història, has d'anar descobrint la història. A més, és un joc on les eleccions importen, per tant, en certa manera el podries rejugar
si canvies
un parell o tres vegades. Sí, perquè vas canviant una miqueta al final del capítol i llavors quan fas unes coses en concret... Doncs aquest capítol es resoldrà d'una manera o d'una altra i pot afectar-te al final del joc. Mm-hmm. La història principal ja la coneixes, perquè al final cada capítol té el seu text, però hi haurà detalls. És com intentar fer els jocs de videojocs, no? El completionisme de tinc aquest trofeu, he desbloquejat tots els finals possibles i ja sé què és tot el que li pot passar al conill.
Mm-hmm. De fet, m'estava recordant els llibres, que canvio totalment de terç, no? Em recordo els llibres aquells que, segons quina decisió prenies, havies d'anar cap a una pàgina o una altra. Potser ets molt jove, no? Per
sí.
aquells llibres.
No, jo recordes? Tenia El misteri de los ninjas, es deia.
Eren boníssims,
recordo
aquells llibres.
Recordo que sempre em moria. Sí, a mi m'encantaven. I, de fet, bueno, el primer joc que vaig jugar amb el que em va introduir dins dels jocs de taula va ser el Fábulas de Peluche, que ja l'he comentat alguna vegada
sí.
aquí. I és això, és un librojuego on hi ha certes decisions que també has de prendre de... Si fas això, vas a aquest capítol, però si no, vas a aquest altre.
Que bo.
I sí, és una cosa que sempre està molt xula. Aquest que porto avui està més centrat encara al tema de les decisions. Uh-huh. La història és una miqueta més mutable en certes parts.
Uh-huh. Doncs endavant, quan vulguis.
Sí. A veure, doncs, el que comentava, ¿vale? És un joc d'un jugador I tindrem uns components molt senzillets. És un joc de cartes, pràcticament. Tindrem quatre components de fustes, que seran els recursos, i poca cosa més. I, bueno, depèn de l'edició que compris, en comptes de fusta seran de cartró. Però, bueno, això hi ha sempre el premium, el deluxe i la mare que l'ha de parir.
Molt bé.
Com el prepararem? Agafarem el nostre tauler de jugador i el posarem a la taula i a sobre d'aquest taulell posarem les cartes del capítol que obrim. Per exemple, capítol tutorial, no? Doncs tindrem, per dir-te alguna cosa, 10 cartes. Aquestes cartes aniran amb uns codis de colors. Tindrem cartes vermelles, cartes blaves i cartes verdes. Les cartes vermelles les col·locarem en un costat, en el costat esquerre del taulell. Això ja ho explicaré després. Les cartes verdes les col·locarem en un cistell que hi ha, que és les accions que anirem fent durant el dia. I les cartes blaves les anirem deixant a la dreta del taulell. Què més farem? Agafarem els llibrets de pròleg, del pròleg i del final del capítol, que no sempre hi ha un pròleg, sinó que a vegades, doncs, per exemple, el capítol d'introducció no en porta. El que farà el pròleg és dir-nos quins són els recursos amb els que començarem, o si tenim alguna condició especial per jugar aquest capítol, o limitacions, o el que sigui. Això ens ho dirà sempre la preparació del capítol, que serà aquest llibret inicial. I després tindrem el llibret final, que un cop haguem resolt el capítol, haguem complert l'objectiu, doncs ens dirà un text explicant-nos què ha passat, com ho hem fet, i depenent de les decisions que haguem pres, doncs obrirem un llibret o un altre. I després, què més tenim? Tema recursos. Tindrem dos tipus de recursos, vale? Que seran recursos tangibles i recursos intangibles. Amb el tema dels recursos tangibles, jo aquí tinc un petit conflicte, i ara el veuràs quin és. Com a recursos tangibles tenim monedes, sí. Tenim pastanagues i tenim màgia. Jo la màgia no sé com de tangible és, però bueno, ho posen com a tangible.
Una mica discutible, eh?
Bastant. Aquests recursos aniran al costat esquerre del taulell, perquè la nostra reserva de recursos estarà a l'esquerra. Recursos intangibles. Tindrem energia, coneixement i por. Aquests aniran a la dreta. Segons quines decisions anem prenent, doncs anirem guanyant certs recursos o anirem guanyant por. Això també és molt important. Següent cosa que farem. Agafarem la carta d'objectiu del capítol. És una carta gran, mesura d'èxit, més o menys, on ens dirà quantes vides tenim per aquest capítol, ens dirà quants dies tenim per resoldre aquest capítol, que normalment són 7, i ens dirà quina és la condició de victòria. Per exemple, doncs, hem d'aconseguir 3 unitats de coneixement, per dir-te alguna cosa. Doncs la col·loquem aquí, omplirem les marques de cor, que són les vides que tenim dins d'aquest taulell, i després agafarem les cartes numerades, agafarem les cartes i les col·locarem en els seus llocs. I a part d'aquestes cartes tindrem unes cartes d'objecte, que aniran també a la dreta, i unes cartes de suport, que aniran a l'esquerra. Que això serà per... I, bueno, i unes cartes d'habilitat, també. Que això seran coses que anirem guanyant. Vale? Simplement és per tenir els recursos tots a mà. Llavors, comencem a jugar. Com comencem a jugar? El joc normalment anirà a 7 rondes i cada ronda tindrà 2 fases, la fase de dia i la fase de nit, perquè són una setmana el temps que tenim. Què farem? Trobarem la primera carta verda que tinguem al cistell on les hem posat i la llegirem. Mira, doncs, text... bon dia, acabem de despertar-nos i ens conviden a fer doncs, un viatge a la cima de la muntanya perquè hem vist un brill, una cosa que brilla i bla, 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 bla. Vale. Opció A. Vale, guay, voy contigo. Guanyo una pastanaga. Opció B. Espera que vull agafar la meva caixa d'eines. Agafem una fitxa de recurs o agafem una carta de recurs. Vale, això serà una opció que prenguem. Llavors, segons la decisió que prenem, tindrem una recompensa o una altra. Per exemple, una pastanaga o una carta. Però també existeix la possibilitat que algunes de les nostres decisions vinguin amb condicions. Per exemple, si jo vull optar a l'opció de vull agafar la meva caixa d'eines, necessitaré tenir una caixa d'eines. Si no, no puc escollir aquesta decisió i automàticament hauré d'agafar l'altra.
Clar.
I a vegades això passa de forma que si jo agafo aquesta decisió que no m'interessa, però no puc agafar l'altra, agafo por. Perquè aquesta decisió, la recompensa que em dona és por.
I
la por, veurem que no és la nostra aliada.
No, en cap cas és bona, la por.
No. Ens acabarà fent perdre vides, inclús. Doncs bé, hem pres una decisió, agafarem els objectes o recursos o habilitats o màgies que ens diguin i la col·locarem a la dreta o a l'esquerra d'on estem. A la dreta és el futur, per dir-ho d'alguna manera, i a l'esquerra és el passat. Nosaltres estem treballant en el present, tindrem tres espais i nosaltres treballem a l'espai del present. Depèn de la decisió que prenem, hi haurà una fletxa que marcarà dreta o esquerra. Llavors, això voldrà dir que la carta anirà cap al futur o cap al passat. Això serà rellevant per al dia següent. Posem, jo tinc una carta, he escollit agafar la pastanaga i em diu que la pastanaga m'apunta cap a la dreta. La deixo al futur. La deixo boca baix i aquí es queda. I així anirem fent... anirem agafant totes les cartes de la baralla. Agafarem una carta, prendrem una decisió, resoldrem la decisió, passat, futur. Següent carta, prenem una decisió, passat, futur. I així. Fins que se'ns acabin totes les cartes que tinguem al cistell. Un cop hem acabat les cartes, tindrem dues piles, passat i futur. Llavors, anirem a la nit. Què farem a la nit? Agafarem tots els objectes... farem tres fases. Mirarem si es compleixen els objectius marcats. Com ho farem? Podem posar els recursos que ens demanen dins de l'objectiu. Per exemple, si jo he guanyat dos llibres o dos de coneixement, doncs col·locaré dos de coneixement a l'objectiu. I si la missió em diu que això és el que he de fer, doncs guanyo automàticament. Si no, doncs col·locaré un i ja ho posaré després. O no poso cap perquè no en tinc.
Clar.
Següent pas. Agafarem una energia de la nostra reserva i la col·locarem el dia 1. El dia 1, el 2, el 3, el que sigui, el dia en el que estem. Si no podem col·locar una energia, posarem directament una vida. Llavors ja hem perdut una vida, perquè se suposa que és fatiga. I, per últim, agafarem el futur, que tindrem tant les cartes que hem guanyat com les cartes que hem enviat al futur, les barrejarem i les tornarem al cistell. I així començarà el dia 2. I el 3, i el 4, i el 5, i el 6. I així anirem fent, anirem prenent decisions i anirem jugant el joc d'aquesta manera. Quins problemes ens podem trobar? Imagina que tenim por. La por sempre ha de tenir un forat a la reserva d'objectes intangibles. I d'objectes intangibles només podem tenir 12. Si tenim més de 12 objectes, els hem de descartar, excepte la por. Si anem a col·locar por, hem de treure un objecte que tenim per col·locar la por. Imagina't que tinguéssim 12 pors dins del nostre taulell i ja hi haguéssim de posar una altra més. Com no podem treure res més, el que faríem seria descartar aquesta por i treure'ns una vida.
D'acord.
Per això és important també intentar no ser valents.
És a dir, s'ha de ser una mica previngut, no a lo kamikaze.
Sí, i també, també afecta molt el tema de com tens com et venen les cartes, perquè clar, si tu necessites una bossa d'eines i no et surt la bossa d'eines ni patràs, doncs tenim un problema. I això seria com es juga. Realment és un joc molt senzillet que té una mecànica molt simple. Llavors, com guanyem i com perdem? Com guanyem? Si es compleixen els objectius. Si es compleixen els objectius... primer parlaré de com perdem.
Sí.
Perdem molt fàcil. Si ens quedem sense vides o si han passat els 6 dies i no hem complert la missió. Easy. Com guanyem? Hem complert els objectius abans dels 7 dies?
Sí.
I llavors, què és el que farem? Agafarem un llibret que tenim de la campanya i marcarem quin episodi de la campanya hem acabat, amb quin final l'hem acabat I després agafarem els objectes, les màgies i les habilitats que haguem guanyat i els marcarem també. Per què? Perquè això ens ho portarem al següent episodi. I començarem amb una sèrie de recursos que, doncs, d'aquesta manera no tinguéssim. Llavors, començarem amb els recursos al nostre taulell, excepte les habilitats que les posarem a la, al fons del cistell, que seran les últimes cartes que resoldrem. Però les seguirem tenint. I així, doncs, començaríem ja el capítol 2, on tindríem la nostra història, el nostre pròleg, el nostre final, ABC, perquè em sembla que són tres tipus de finals, i així aniríem fent tota la campanya fins que aconseguéssim resoldre tota aquesta història. Si morim en un capítol, no passa res, el tornem a començar, no fa falta començar la història de nou. Bueno, si vols, sí. Però no és una cosa que digui de he perdut el capítol, ja no puc jugar mai més. No.
Vale, perquè entenc que, és a dir, cada partida és un capítol.
Sí, sí, són, em sembla que són 7 capítols aproximadament. I i això, cada capítol ens explica una part del viatge. I, per exemple, jo la primera vull jugar mitja hora. Doncs jugo al capítol, a aquest capítol, i que és el que dura cada capítol aproximadament. Doncs jugo mitja hora i resol el primer capítol i doncs tindré aquests recursos en els que començaré i doncs, demà o després, acte seguit, vull jugar al segon capítol. Em dirà un pròleg de has començat aquí, doncs has caminat molt i estàs a mig camí. Pues, i ara et posarà una situació, doncs estem en un escenari diferent, estem al bosc, estem a un arbre, estem a no sé on. Cada lloc és un escenari.
Clar, quan,
i tots estan connectats.
Quan pots trigar en acabar tot el joc?
Depèn de lo ràpid que llegeixis. No sé, si són mitja hora, posa que potser entre 5 i 7 hores.
És a dir, que pots jugar cada dia.
Sí, i te'l pots fer en un dia sencer, la campanya sencera. O sigui, també depèn del que vulguis fer tu.
Déu-n'hi-do, té bona pinta,
Sí, a mi és que em crida molt aquest... el joc aquest. Té bona pinta. Edat, sí. A partir de 14 anys, posa... jo posaria a partir de 10 perquè només has de llegir. Duració entre 30 i 45 minuts cada capítol i el preu entre 45 i 50 euros. Potser em sembla una miqueta inflat el preu, però... és més o menys el tipus de preus que porten aquest tipus de jocs de campanya.
És un joc diferent per infants, per adults. Té un públic objectiu bastant ampli.
Sí, 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 és un públic que sàpiga llegir. Perquè no, aquest, com no té ningun tipus de mecànica complexa, no et donarà problemes.
Clar. I també són els típics jocs que moltes vegades costa de trobar que siguin per un.
Sí, sí, els jocs d'un i de dos. Sí, sí, és que són bastant complicats els jocs d'un i de dos. No solen ser... El joc habitual sol ser de quatre cap amunt.
Clar. No, ho trobo molt, molt encertat, M'agrada. M'ha agradat aquest joc.
Bueno.
Eila i el...
Pues...
Espera. I el,
Eila i el brillo misterioso.
A veure si l'encerto. Pues,
on el saps podem... on pots jugar a jocs... De... Bueno, sí. On el podem comprar o sí. On el podeu jugar.
Sí.
Com ja sabràs, jo formo part d'una associació que sempre m'oblido de comentar-la i sí. Potser ja em fotran una miqueta de bronca l'associació, que es diu Memento Magus. Mm. A Memento Magus, aquest joc en concret no el tenim, però sí que tenim diversos jocs, i anem fent de forma recurrent diversos events en els quals doncs, anem ensenyant diversos tipus de jocs perquè la gent doncs, surti una miqueta del que és el parxís i els escacs perquè és, i l'oca i el dominó i, o sigui, els de tota la vida doncs, aquí trobareu jocs també doncs, una miqueta diferents com tots els que he anat explicant aquí perquè la majoria dels que he explicat aquí són jocs que tinc i els que no doncs, són jocs que tindrà un altre company. I bueno, simplement això, que sapigueu que tenim aquesta plataforma estem fent events de forma aproximadament regular, una vegada al mes. Uh-huh. Estem negociant per tenir un espai a Bellvei, al centre cívic, uh-huh. que esperem que et surti bé.
Sí.
I bueno, estem esperant, doncs, a veure si... Bueno, esperant, no, volem que
surti.
Mentre més gent vingui a veure'ns, doncs millor, no? O sigui, mentre més serem, més riurem.
I tant. Escolta, i per ser soci, què s'ha de fer?
Doncs parlar amb nosaltres per Instagram, perquè ara mateix és el canal principal que estem fent servir. Uh-huh. Nosaltres us passarem un link amb el que és la LOPD, o també podeu venir a qualsevol dels events que muntem. Segurament els publicitarem a través d'Instagram. I com moltes vegades ho estem fent en col·laboració amb el Centre del Vendrell, també, doncs, ells també faran una miqueta de publicitat. Uh-huh. I bueno, allà mateix us podem donar d'altres com a socis. La quota ara mateix és gratuïta. Només necessitem això, la LOPD, per poder comunicar-nos via WhatsApp amb altres perquè no sigui il·legal. Perquè, clar, jo no puc escriure
clar.
A una persona que no ha donat permís.
Clar, lògic. Sí, ara el tema de la llei de protecció de dades s'ha posat una mica... Bueno, ja porta temps. A més, teniu un canal de WhatsApp.
Sí, aquest canal és un cop tinguem la protecció de dades que doncs, ja introduïm a la gent i allà també fem tot el que és l'spam de farem a venda el dia, no sé què... Tenim també diverses seccions dins del canal de doncs, qui vol jugar a Magic, qui vol jugar a Wargames, qui vol jugar a jocs de taula, qui vol jugar a rol, o sigui, tenim el que vulguis.
I el dia 21 de setembre vau fer una jornada de portes obertes, no?, al local dels nens del Vendrell.
Sí, de fet, vam fer el 22 de setembre i demà, dimarts 28, de 5 a 9, també estarem amb el... ajudant els nens, perquè aquest event és seu, també allà al seu local a fer una activitat. Així que benvinguts sigueu.
Ah, doncs ens ho apuntem al calendari, ho tenim ja demà mateix. Que bé. Doncs escolta, Víctor, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i ens retrobem d'aquí un mes amb més novetats que ens portis.
Sí, gràcies a vosaltres per donar-me aquesta plataforma i sí, d'aquí un mes, doncs a veure qui us porto.
Molt bé, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Ens queden un parell de minuts pel flash de 11:45 i els invertirem molt i molt bé amb el Simply Red i aquest If You Don't Leave Me By Now. Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Children, when we argue, fuss, and fight. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els veïns i veïnes de Torrelavit escullen els projectes guanyadors dels pressupostos participatius 2025. L'Ajuntament de Torrelavit ha donat a conèixer els resultats dels pressupostos participatius 2025, en els quals han participat prop de 400 veïns i veïnes del municipi que han pogut triar les propostes que consideren més prioritàries per millorar el poble. Amb una dotació total de 40.000 euros destinada als projectes escollits, les quatre propostes guanyadores han estat transformar la piscina municipal de clor a sal, incorporar un rentavaixelles per a l'escola, la biblioteca escolar i restaurar els gegants del municipi. L'Ajuntament agraeix sincerament la participació de totes les persones que han pres part en aquest procés i reitera el seu compromís amb la transparència i la implicació ciutadana en la presa de decisions locals. Us parlem ara dels ajuts pels estudiants de secundària empadronats a Pontons. L'Ajuntament de Pontons ha aprovat les bases per l'atorgament d'ajuts individuals per a llibres i material escolar adreçats a l'alumnat d'educació secundària obligatòria empadronat al municipi. Aquests ajuts, que corresponen al curs 2025-2026, tenen com a objectiu donar suport a les famílies amb més dificultats econòmiques i afavorir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu. La convocatòria s'adreça als estudiants que cursen la secundària a centres públics, principalment a l'Institut El Foix de Sant Martí Sarroca, i preveu una aportació de 140 euros per alumne que s'ingressarà directament al centre educatiu per cobrir les despeses de llibres i materials. Es poden presentar les sol·licituds fins al 20 de novembre i es podran registrar a l'Ajuntament de Pontons en horari d'oficina de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda o a través dels canals oficials habilitats. Cunit Music Festival està nominat als Premis Arc que atorga la indústria musical del directe a Catalunya. El Cunit Music Festival, impulsat per l'Ajuntament de Cunit i la promotora catalana Line Up Music, ha estat nominat als Premis Arc 2025 en la categoria Millor Programació de Festival i o Cicle de Concerts de Mitjà i Gran Format en el marc de la 23a edició dels Premis de la Indústria Musical del Directe que atorga anualment l'Associació Professional de Representants, promotors i mànagers de Catalunya. El Festival Cunitenc comparteix nominació amb alguns dels projectes més consolidats del panorama musical català, com el Festival de Jazz de Barcelona, el Festival Empremtes i el Guitar BSN. La gala de lliurament dels Premis Arc 2025 tindrà lloc el 19 de novembre a Tarragona, en una cita que reunirà els principals agents del sector de la música en viu. I acabem explicant-vos que el cementiri de Vilafranca amplia l'horari per Tots Sants. Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, l'1 de novembre, aquest dissabte, l'Ajuntament de Vilafranca reforçarà durant tota aquesta setmana els serveis i horaris del cementiri municipal. D'aquesta manera es faciliten les visites i s'eviten aglomeracions en uns dies de gran afluència. L'horari del cementiri serà ininterromput aquests dies, de 9 del matí a 6 de la tarda, des d'avui i fins al diumenge. Coincidint amb aquesta celebració, la plaça del Pedró acollirà un any més el mercat de flors. Enguany, el mercat s'allargarà un dia més del que és habitual, ja que l'endemà de l'1 de novembre, el dia 2, és diumenge. Així es podrà visitar del 30 d'octubre al 2 de novembre en horari de 9 del matí a les 6 de la tarda. Finalment, el diumenge 2, a les 5 de la tarda, se celebrarà la pregària del Dia dels Difunts a la capella del cementiri, oberta a tothom qui vulgui participar-hi.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Gemma Riera, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines ganes de compartir aquesta estoneta de dilluns. Així comencem la setmana amb idees a la cuina. En portes unes quantes.
Sí. Avui vull parlar del caqui, del Palo Santo. perquè
molt de tardor.
Molt de tardor, i a part, no sabem què fer amb el Palo Santo, mai.
A mi... Primer fa molta il·lusió, no? Sí. I després, quan n'has menjat dos o tres, ja quedes com embafada i no saps què fer amb ells.
Queden allà, al final, clar, depèn de com els has de llançar, doncs no, abans de llançar-los anirem a fer alguna coseta. Perquè el Palo Santo té moltes propietats, és molt antioxidant, és com el substitut del tomàquet quan no hi ha temporada. Tot el que ens aporta el tomàquet a l'estiu, doncs a la tardor ens l'aporta el Palo Santo. Llavors, bueno, dic Palo Santo perquè jo tota la vida que li he dit Palo Santo mai li havia dit caqui, jo.
És més modern el nom de caqui, oi? Jo de petita també li deia Palo Santo,
bueno,
però de ser imposat el nom caqui.
Sí, ara es diu caqui. I jo mai li havia dit caqui, la veritat. Però bueno, doncs això. L'únic inconvenient que té és que potser té una mica més de calories que altres fruites, no?, d'aquesta temporada, perquè evidentment té més sucre. És que obrir un caqui és com obrir un pot de melmelada, no?, perquè és dolcíssim.
Només l'olor, ja.
L'olor, la textura aquesta de melmelada. Llavors, a veure, té una mica més de calories, però tampoc passa res, perquè en mengem molt poc. Vull dir, no és allò que t'atipis de caquis, no? Té molta vitamina C, si el mengem cru, que normalment és com l'hem de menjar, perquè cuinat... a veure, podem fer alguna cosa amb caqui i persimon, cuinada, però normalment ens el mengem cru, el caqui. I és molt ric en fibra, vull dir que és boníssim. Si estan poc madurs, ens van bé si tenim una mica d'inflamació estomacal, són astringents i ens van molt bé per l'inflamació. I bueno, he dit això, que ara ja tots correreu a comprar, tots i totes.
Però espera, perquè has dit el persimon, és que hi ha un parell de varietats, no?
Sí, hi ha un parell de varietats. Jo la que faig servir més és la persimon. L'altra, no me'n recordo ni com es diu.
Quina és la persimon?
La persimon és el caqui, però que no és tou. El fan madurar en una atmosfera protegida que fa que perdi aquesta astringència que té el caqui cru. Si tu agafes un caqui d'un arbre i te'l menges, no te'l pots menjar perquè és tan astringent...
No pots, és veritat.
...que no pots, l'has de deixar madurar. Doncs, en lloc de deixar-los madurar perquè es tornin tous, els...
Ho provoquen.
Ho provoquen. Provoquen aquesta maduració amb... Em sembla que és amb alcohol. Amb alcohol... Els deixen en una càmera i perden aquesta astringència.
I són els que trobem a la botiga, no?, bàsicament.
Sí, bueno, trobem dels dos, eh?
Sí, un
trobem,
i altre.
Trobem dels dos, però bueno, aquests es mengen com una poma. Tenen molt d'èxit perquè són molt més pràctics de menjar. I a molta gent no li agrada la textura aquesta gelatinosa del caqui. Llavors, clar, així ho tenen resolt. És més còmode i, a part, no tenen aquella textura. Avui farem coses amb les... receptes amb les dues coses.
Amb les dues varietats de caqui.
Amb les dues varietats.
Tot serveix.
Tot serveix. Les primeres són aquestes... Són tres receptes molt i molt ràpides per aprofitar aquests caquis que se'ns fan madurs i ja no sabem què fer. Ja a casa no els volen perquè estan massa madurs... Ja... Saps? Allò que dius...
Sí, sí, queden encantats a la fruitera i de cop i volta sí. Ja estan molt madurs.
Doncs mira, farem com una crema de caqui, el natural, totalment natural, amb tres o quatre caquis triturats amb una miqueta d'aigua i una miqueta de suc de llimona.
Quan dius triturats, a mà o batedora?
No, amb batedora. Amb batedora ha de quedar emulsionada aquesta crema, molt triturada. Així també ens evitem doncs, que trobem aquesta textura que no agrada normalment. Llavors, jo ho fico en unes copes, li fico una bola de gelat, això ho podeu fer un diumenge, per exemple, una bola de gelat de vainilla, de llet merengada, una cosa així que tingui una mica de cremositat i una mica de dolçor, i una miqueta de galeta triturada o fruits secs, i ja teniu un postre pel diumenge que està molt bé i ja has colat el caqui.
Que xulo. Facilíssim.
Sí, és molt fàcil. L'altra és una variant molt semblant, però la farem amb iogurt. I farem una capa de iogurt a sobre, ai, a sota, perdó, d'un gotet, ho podeu fer amb uns potets també d'aquests, vull dir que quedi mono. Sempre que la gent menja molt per la vista.
Ho hem llavors, de tenir present, eh?
Com tu ho presentes, doncs també influeix en com... En com...
Abans de que provin, ja clar. Estan rebent inputs, no?
Clar, ja diuen, oi, doncs això ha de ser bo, perquè està molt ben presentat. Llavors poso el iogurt a sota, pot ser qualsevol iogurt, eh? Cabra, vegetal,
grec.
Coco, grec, el que li agradi a la família. Llavors poso la crema aquesta de caqui a sobre i llavors sí, podeu ficar-hi una mica de granola, el que vosaltres veieu que li agrada.
Magrana, que també és molt de tardor.
Magrana, quedaria superbé aquí també. I bueno, ja teniu un altre postre també que podeu introduir al caqui. I després l'altre es fa amb caquis madurs i mató. Això ho barregeu tot molt bé. Mató, també podríeu fer amb quallada, eh? Com vulgueu.
Avui no estàs donant cap quantitat, eh?
No, perquè això és una mica així per aprofitar.
D'acord.
Després sí que ja donaré...
Seràs més precisa.
Sí, però això és com aprofitar. Per exemple, doncs què faria jo? Doncs, quatre caquis que et queden allà, no? I que, dos matons, per exemple, no? Perquè així ja tens com per quatre persones, no? Dos matons, quatre caquis madurs, doncs ho barrejaria tot. Amb una meitat li pots posar cacau...
Com ho barreges? Batedora de nou?
Jo no, ho faig a mà. Això sí que ho faig a mà perquè, si no, el mató ens quedaria molt líquid. I llavors també busquem una mica de textura. Però com que el caqui el barreges amb el mató, ja no es nota tampoc aquesta textura gelatinosa. I li dona aquest punt de dolç també al mató. Ja no cal posar-hi ni sucres ni res. La meitat de la preparació li pots posar cacau o farina de garrofa. Jo prefereixo cacau, però, a veure, és una altra opció. I et quedarà d'un color fosquet i l'altre et quedarà d'un color clar. Llavors, jo combino les dues, els dos colors.
Fas capes?
Faig capes.
En quina mena de recipient? Ample.
Ho fico amb un got.
Un gotet, també.
Amb un got. Poso primer una capa, després l'altra, i així queda com a capes i també queda molt, molt apetitós a la vista. Ja ho veuen i diuen, ai, mira, això porta xocolata. Llavors aquí...
Que no ho és, però no ho dius.
Que no ho és, però bueno, és igual. Diu, sí, sí, porta xocolata. I llavors aquí, doncs, si és pels nens, per exemple, doncs sí, amb una miqueta de perletes de xocolata, o aixafem una mica de xocolata i el fiquem a sobre, o xocolata ratllat, granola, o si és per nosaltres, doncs podríem posar-hi uns fruits vermells. Bueno, això, la decoració, cadascú al seu gust. Però aquestes tres opcions són molt bones com per aprofitar aquests caquis i, a més, per donar-li doncs, una mica de...
De vida,
sí,
d'alegria.
Sí, i a part que entra per la vista i s'ho mengen.
I és bo.
A veure, proveu, ja en direu el què.
Sí, sí, i a més, molt fàcils, totes tres.
Molt fàcils.
Ràpides.
Ràpides, és que és només triturar i barrejar cada cosa amb el seu...
Emplatar
i ja està.
Alguna cosa més que puguem fer amb caquis?
Mira, sí, porto una amanida de tardor. Que li ficarem dos caquis persimón, una ceba vermella, és orientatiu, eh? Una magrana, un albocat, rúcula o escarola, i també li podríem posar una mica de quinoa, que ja tindrem bullida, i una mica de julivert picat, per donar-li una mica de frescor, també, eh? Llavors, ficarem també una vinagreta amb llimona, oli, sal, i si voleu, li podeu ficar una mica de bitxo, que quedi una mica picantet. Això és opcional, cadascú que faci el que vulgui. I tampoc no passar-se, perquè a veure si després arribes a la feina i no t'ho pots menjar perquè està massa picant. Vull dir...
Tu ja estàs pensant en la carmanyola, eh?
Sí, perquè és una bona opció també per la carmanyola, perquè porta la quinoa i després amb tot el que porta de verdura i de fruita, doncs jo penso que és complet. Tallarem totes les verdures i totes les fruites a daus, val? I també el julivert picat, i ho barrejarem tot. Mentre estem tallant tot això, bullim la quinoa, però bueno, en teoria ja l'hauríem de tindre bullida, perquè el cap de setmana doncs, podem bullir quinoa i tenir-la a la nevera. A més, és millor que sigui freda per barrejar-ho amb fruites. Tallem la ceba, també ben fina, i la fiquem en un bol amb una miqueta de suc de llimona i una miqueta de sal, i la deixem aquí macerant fins a l'hora que nosaltres muntem l'amanida. Es tracta de que la ceba tregui tot el seu àcid i ens quedi tova i macerada amb la llimona. Queda molt bona, la veritat. I no repeteix. Vull dir que és una opció molt bona. Hi ha gent que ho fa amb vinagre. A mi m'agrada més amb llimona. Però les dues opcions anirien bé. Per un altre costat farem la vinagreta amb un pot, com ja sabeu, amb un pot, la llimona, suc de llimona, sal, oli, una miqueta de bitxo, i per allargar-ho, per no ficar-ho tant d'oli, podríeu ficar una miqueta d'aigua. I barregeu molt bé, molt bé, molt bé amb el pot i us quedarà emulsionada. Llavors, és molt fàcil, ho barregem tot, la quinoa, les verdures, tot el que tenim preparat, una mica de rúcula al final i li tirem la vinagreta, barregem tot i ja ho tenim. Pot ser una amanida com a primer plat. Si no li posem la quinoa, també queda bé. Pot ser un acompanyament, també, si no li posem tant amb la quinoa com sense la quinoa. Podríem acompanyar-ho amb qualsevol carn a la planxa, peix a la planxa, pot acompanyar també llegums, i a part també podria ser un acompanyament pels nachos.
Ah, sí?
Si no li posem la quinoa i no li posem la rúcula, pot ser un acompanyament també. Aquest pico de gallo que es fica amb els nachos,
sí, sí.
Doncs podria ser perfectament aquest picadet, tant del pèrsimon, la magrana, el bocat. Vull dir que també és una manera diferent d'acompanyar doncs, aquests nachos.
Carai!
Sí, mira, és...
Té moltes possibilitats, aquesta amanida.
Té moltes possibilitats, sí, sí, sí.
I si fas carmanyola, aquí poses una mica de proteïna,
exacte,
ou,
sí.
Pollastre, i tens un plat complet.
I tant, i tant, amb el bé que queda. També la carn amb el sabor aquest dolcet del pèrsimon, vull dir que seria ideal. Sí, sí.
I encara li podem treure més suc als caquis?
Sí,
sí.
Mira, aquest també és un chutney, que és una... El chutney és com una conserva, en lloc de ser dolça, és salada i una miqueta àcida, val? És com una melmelada, però àcida i bueno, té un punt dolcet, però és més aviat tirant a àcida del vinagre. I s'utilitza més per preparacions salades, com podria ser acompanyar un rostit o acompanyar una carn a la planxa o fins i tot un peix blau, eh? Un peix blau que necessita aquesta frescor d'alguna cosa àcida per treure tot el greix, doncs també hi quedaria molt bé. I necessitem una ceba, una mica de gingebre, això al gust de cadascú. A mi, com que m'agrada, doncs em poso una mica més, però al gust, eh? Un mig quilo de pèrsimons, que serien com unes 4 unitats, uns 200 grams de pera, que serien doncs, 2 unitats, aproximadament, unes 2 cullerades de sucre moreno. Ho podeu substituir per qualsevol cosa que vulgueu, si no voleu posar el sucre, perquè al final el sucre el que fa és amansir una mica el vinagre. Vull dir que podria ser un altre edulcorant, eh? Canyella, nou moscada, bitxo, sal, vinagre de poma i una miqueta d'aigua. I el que fem és pelar i tallar la ceba, així a juliana, i l'enrossim una miqueta amb una mica d'oli. Quan això ja està cuit, afegim el gingebre. El podeu posar 2 trossos, si voleu, si el voleu treure després, o ratllat, si no us fa res trobar-lo. Jo el fico ratllat perquè, a veure... ratllat també queda molt, molt integrat i no...
No molesta.
No molesta i dona més gust, no? Però podeu fer les dues opcions. Llavors, quan ja hem ficat Al gingebre també fiquem les espècies, la canyella, el bitxo i la nou moscada. Això ho fem en calent perquè s'activin els sabors d'aquestes espècies. Però ràpidament li donem una volta i afegim ja el vinagre i l'aigua. I ho fiquem a bullir. Perquè perdi aquesta fortor del vinagre. I quan ja l'ha perdut, afegim el pèrsimon i la pera, tallades a dauets, més grans, més petits, depèn de com ho vulgueu, però grans queda bé perquè, com que és per acompanyar rostits, no cal que sigui tampoc massa petit. Ho deixem coure un quart d'hora, 20 minuts, no massa tampoc, que no ens quedi tot triturat a dintre del vinagre. I ja està, un cop ho tenim, que quedi tou però no triturat, llavors ja ho fiquem en pots, podeu fer conserva, podeu que siguin esterilitzats, els ompliu fins dalt, els hi doneu la volta, que facin el buit, i això ho podeu guardar doncs, per Nadal, per exemple, per acompanyar doncs, el gall o el que feu per Nadal.
Aprofitem ara clar. Aquests caquis madurs i clar. Preparem...
I preparem...
Coses per Nadal.
Clar, si ja ho tens, doncs ja ho tens.
Fantàstic.
Ja ho tens fet.
I, és clar, has vingut aquesta setmana i és la setmana de la castanyada, no podia faltar la teva recepta de panellets, Gemma.
Sí, i us porto dues, eh?
Ah, sí?
A veure... Mira, per la amb sucre. 500 grams d'ametlla, 150 grams d'aigua, i 350 de sucre i una clara d'ou. Jo faig un xarop amb l'aigua i el sucre. Quan bull, conto un minut. Bueno, a veure, deixeu-ho coure una mica. Afegeixo l'ametlla, remeno fins que em queda tot integrat, ho deixo refredar una mica i afegeixo la clara. Això està bé deixar-ho d'un dia per l'altre.
A la nevera?
A la nevera. Aquesta mateixa la faig sense fer el xarop, posant 500 grams d'ametlla, 350 de sucre i tres clares d'ou. Encara és més fàcil. Ho barrejo tot, faig una bola i la deixo a la nevera fins al dia següent. Vull dir que encara és més fàcil que la primera. I les de sense sucre necessitem 500 grams d'ametlla, 100 grams de moniato, aproximadament, que és
un moniato petit,
6 dàtils, metjul, i un ou. Faig el moniato al forn, el pelo, l'afegeixo amb l'ametlla, el puré de dàtil i la clara de l'ou. Tot barrejat i ja fas les boles.
Directament.
No
necessita repòs. No,
aquest no necessita repòs. Directament fas les boles, perquè el repòs és perquè el sucre no es noti. Perquè si no, notaríem aquell granet del sucre crec. Però en canvi aquest, com que no porta sucre, la dolçor ja li aporta el moniato i el dàtil, doncs no necessita cap mena de repòs. Llavors fem les boles, fiquem el que nosaltres vulguem, pintem amb el rovell i ho fiquem al forn. I ja està. Molt fàcil.
Ho expliques com si fos facilíssim.
Sí. A veure, 500 grams d'ametlla, no us passeu. Perquè, si no...
Aquí cal filar prim.
No, bueno, més que res, perquè si no surten molts panellets. I els panellets es mengen per la castanyada.
Sí, venen de gust aquell cap de setmana i ja està.
I ja està. No, no s'hi val a tindre panellets fins Nadal. Perquè no te'ls menges. I al final també els acabes llançant. Llavors, fas 500 grams d'ametlla, no et fa mandra, et queden bé, tothom els agrada molt i
ja s'acaben.
I s'acaben i
quan
aquí s'ha acabat.
Quan surten amb mig quilo d'ametlla?
Ui, surt bastant, eh?
Sí.
Jo crec que per una família de 4 n'hi ha prou, eh? Perquè, a veure, tampoc no t'atipes. Els panellets és un tast, no és atipar-se de panellets, no? Tu ja sopes...
Sí, perquè, clar, venen al final.
Clar, ja has sopat, ja t'has menjat les castanyes, ja t'has menjat el moniato. I el panellet és un tast.
Quins són els teus favorits?
Els meus, els de codonyat.
Codonyat? Ah, sí.
Sí. Menjaria sense parar. Perquè el codonyat m'agrada molt. Llavors, clar, ja... s'ajunten dues coses que m'agraden molt. Els de pinyons també m'agraden molt, eh?
No sé com estan els pinyons aquest any.
Sí, jo no sé, bueno...
Ja ens cars, hi trobarem.
Cars, com sempre,
com sempre.
Però si en fas pocs, no passa res. Vull dir, si tu vols fer molta quantitat, llavors sí, clar. Però si en fas poquets...
Amb aquest mig quilo, quantes varietats fas?
Pots fer les que vulguis, et poden sortir 6 de cada. Jo faria 4 varietats.
4 varietats.
Coco, pinyons, xocolata...
I codonyat, no?
I codonyat, a casa meva faria codonyat. O potser em saltaria el coco i faria 2 de codonyat.
Veus, però... jo el coco no el perdono.
Veus, aquí cadascú...
Juga
amb el que li agrada a casa.
Però mig quilo d'ametlla serien... 4 varietats.
4 varietats, que sortirien uns 20 panellets.
Que tothom pugui tastar un de cada, si vol,
sí,
i ja està.
I ja està, jo crec que ja n'hi ha prou.
Doncs gràcies per aquestes receptes i bona castanyada.
Gràcies. Ah, bueno, també una cosa,
digues.
En feu pocs i en compreu uns quants a la pastisseria.
Però
que
llavors la comparació és terrorífica.
No.
Sempre són més bons, sí.
Sí, bueno, sí, sí. A veure, tenen un altre aire.
Sí, sí, no són casolans, tot i que siguin artesanals. És veritat, està bé fer el tastet, fer la comparativa,
sí,
i provar uns i altres.
Clar.
Com un joc.
Clar, com un joc.
Doncs farem les dues coses. Gràcies, Gemma.
De res,
adéu.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Marxem, acomiadem aquest dilluns de Penedès en xarxa. Demà ens retrobem a les 9:06 i dedicarem el tema de la setmana a la castanyada. Parlarem de panellets, de flors, de castanyes, del sentit religiós de tot plegat. Fins demà!